En clau de dona, amb Rita Valero. Molt bones, et dono la benvinguda a la temporada 3 de l'En clau de dona. Estic molt contenta de continuar aquí amb tu, acompanyant-te i entrevistant a persones meravelloses. Aquesta tercera temporada t'haig d'adelantar que tenim persones fantàstiques que ens vindran a explicar moltes de les seves experiències. I dic persones amb tot el coneixement de causa, doncs evidentment hi haurà moltes dones, però també hi haurà homes que s'expressen, que expressen les seves emocions sense pors, que expressen la seva part vulnerable, una cosa que sempre s'ha associat a les dones i que en realitat en ser persones, tothom tenim emocions, sentiments i parts vulnerables que podem atrevir-nos a expressar. Però no et vull adelantar gaire més. Et recordo que aquesta és la tercera temporada, però en tenim una primera temporada que la pots trobar a YouTube dintre del canal de Rita Valero. Hi ha 8 episodis amb grans dones que ens expliquen moltes coses sobre la seva experiència al teatre, a la música, amb una consulta a la vida en general. La temporada 2 la pots trobar a l'Spotify de Ràdio Palafrugell i de més plataformes. Aquesta segona temporada té 19 episodis i encetem tot just ara la tercera temporada. Tant d'entrevistes a dones com de temàtiques importants. En la segona temporada també vam entrevistar un home i parlàvem de les noves masculinitats. En aquesta tercera temporada en tindrem més d'un. També confio en comptar amb la col·laboració d'Espai Dona, com sempre, sobretot per les dates del 8 de març i per fer simplement tertúlies, no?, en les que puguem posar en comú tot el que significa aquesta reivindicació per la igualtat. I, com sempre, et portaré moltes dones que es vulguin expressar, i com et deia també algun home, i temàtiques noves. Benvinguda, benvingut, benvingudi a l'En clau de dona. I en el dia d'avui tinc el plaer d'entrevistar a l'Elia Serrano i la Martina Navarro, dues artistes que tenen moltes coses a dir. L'Elia Serrano acaba de publicar el llibre Cara B, amb edicions tremendes, i la Martina Navarro l'acompanya en la seva presentació en acústic amb la seva guitarra. Molt bones.
Hola, molt bones. Jo sóc l'Elia Serrano, sóc d'aquí, de Girona, i bé, he escrit un llibre de poesia amb edicions tremendes que es diu Cara B, i el vaig presentar al Pati de Can Gil amb la Martina Navarro, la meva companya i guitarrista.
Hola, sóc la Martina Navarro i bé, com ha dit l'Elia, vaig tocar la guitarra i vaig cantar i vaig fer-li companyia i de suport moral durant el recital.
Un recital al que vaig tenir el plaer d'assistir i la veritat és que ha sigut impressionant. Els oients, les oients, no us estan veient, però sou molt joves. Quina edat teniu?
Sí, som molt joves, tenim 19 anys i estem estudiant interpretació tot just ara, estem fent primer. Sí.
A l'escola d'interpretació, a l'escola de teatre?
Sí, estem a Barcelona, al Col·legi del Teatre.
I com heu vinculat la interpretació, la poesia, la música? Com heu fet aquest vincle? Què va venir primer o què us va cridar l'atenció primer?
Bé, en el meu cas va venir primer la poesia. Un cop fet el llibre vaig seure'm amb el meu germà a la taula i vam crear un espectacle que podia tindre dos formats. Un gran format que podia ser presentat a sales de teatre i l'altre com el que vam fer al Pati de Can Gil, no? Més petitet, amb música i veu. Ell en aquell espectacle no em va poder acompanyar perquè per motius de feina no va poder venir i vaig decidir dir-li a la Martina, una de les meves companyes de classe i molt bona amiga, que si em volia acompanyar en aquesta aventura i em va dir que sí, sense cap compromís, es va pujar al vaixell i vam fer aquella presentació tan maca.
Una presentació en acústic en la que t'ha acompanyat la Martina. Com t'has sentit, Martina, en aquesta presentació en acústic? No sé si vas assistir a l'altra en gran format.
Sí, sí, vaig assistir-hi i ha sigut molt especial i molt xulo veure el canvi, de veure el recital en gran format, diguem, en teatre i dansa i amb l'Eric tocant el piano, i després com s'ha versionat i s'ha passat les cançons a guitarra, i ha sigut tot un plaer poder-ho interpretar també amb l'Èlia.
Perquè heu fet algun canvi, suposo, no? Al teatre també hi havia ball i aquí era tot cantat. Al teatre també cantaven algú?
Sí, en el teatre també cantaven. De fet, era l'Èric el que cantava, hi havia piano i guitarra, hi havia dos instruments. En canvi, aquí, a petit format, vam haver de passar totes les cançons a guitarra. Sort de la Martina, que és la que hi entén de música, jo era una mandada totalment i em fiava del que ella deia. Però sí, vam haver de canviar moltes coses i replantejar una mica quins textos podien anar i quins textos no podien anar.
Suposo que ha de ser això complicat, no? Adaptar, readaptar, decidir, i tot això amb poqueta experiència. Explica'ns com van ser els orígens, perquè vaig escoltar que vas començar amb 11 anys a escriure poesia.
Sí, vaig començar amb 11 anys, a primer d'ESO, me'n recordo que vam venir a fer un taller de poesia i en Ramon, l'editor d'Edicions Tremendes, era el que impartia aquest curs. I ell em va veure i em va dir, tu, de gran, tindràs un llibre i jo et publicaré. I jo vaig dir, uau, que ambiciós, no? I mira, doncs avui en dia tinc un llibre per Edicions Tremendes i estic molt contenta. Arrel d'això vaig començar a llegir, perquè jo era una persona que no llegia res, absolutament res, ni les etiquetes del xampú, i arrel d'això vaig començar a llegir molt i molta poesia, i vaig descobrir autores meravelloses com Elvira Sastre, Alejandra Martínez de Miguel, i quan vaig entrar en aquest món vaig flipar.
O sigui, que tu estaves a classe fent l'ESO, m'imagino, sí. I de cop i volta apareix algú, en Ramon Bartrina, a fer un taller de poesia, i a partir d'aquí entres en el món de la poesia i descobreixes tot això que al final et porta a editar aquest llibre, un llibre fantàstic, cara bé, d'Edicions Tremendes, que voldria que ens expliquessis una miqueta. En què consisteix cara bé?
Cara bé parla sobretot del que som i del que realment mostrem als altres, no? Del que amaguem i de les nostres pors. És una autòpsia minuciosa per les esquerdes del nostre cos, i realment ha sigut un treball d'introspecció molt, molt dur. Hi ha hagut moltes vegades que he volgut deixar el projecte i tirar-lo enrere per por i per què diran els altres, no? Però realment tracta d'això, tracta d'ensenyar qui sóc, com sóc, què m'agrada i què em fa feliç.
Déu-n'hi-do, quin gran treball cap a dintre amb aquesta, repeteixo, amb aquesta edat tan jove. No tothom a aquestes edats es planteja totes aquestes coses, i a més amb un vocabulari superric, que jo també, mentre t'escoltava, pensava, d'on treu totes aquestes paraules? D'on surten? Com les has trobat?
Doncs, com dit abans, no llegia res, no? I arrel de, amb 11 anys, començar a llegir, vaig anar adquirint tot aquest vocabulari. És cert que hi ha moltes paraules que les buscava per internet, a veure, sinònims de buscar, sinònims de no sé què, i arrel d'això vaig començar a trobar paraules i esbrinar vocabulari nou que em semblava meravellós. A mi m'ha encantat sempre com envellir i adornar les coses, i era el millor recurs que podies fer, trobar paraules.
Gran recurs, internet, i gran recurs la lectura. Vale, explicarem als nostres oients i a les nostres oients que no estem als estudis de la ràdio. Estàvem en un pati preciós i ens ha començat a ploure i hem hagut de reubicar-nos. Per tant, si el so de la gravació no és el mateix, sapigueu que és per això.
Molt romàntica l'experiència, molt romàntica, sota la pluja.
Fantàstic. Doncs, a veure, reprenent tot això que ens explicaves, no? Aquesta recerca de paraules, aquesta introspecció i aquesta por o vergonya o què diran, perquè en veritat t'obres en canal davant de la gent, d'un públic que no coneixes de res. Com és aquesta experiència d'obrir-se d'aquesta manera?
Realment, com que vinc del món de la interpretació, sí que és cert que quan trepitjo un escenari canvio totalment. És com que no em reconeixo, la veu, el meu posat canvia totalment i és com modo automàtico, anem a fer interpretació, no? Però la poesia, sí que és cert que quan vaig fer l'espectacle de gran format sí que em vaig sentir molt com al teatre, era un teatre ple i no veia la gent del públic i això em va donar força. Però l'altre dia al pati de Can Gil, que veus el públic, veus les cares, els veus plorar, els veus riure, és molt més íntim, connectes molt i sí que és cert que el cor et va a mil. I has de fer com un gran esforç per no plorar tu, per mantenir la calma i per dir, estic aquí, tranquil·la, tot sortirà bé. Però bàsicament gràcies a les taules i a la formació teatral això ajuda moltíssim a no posar-te nerviós.
Que bé, perquè bueno, en petit format la intimitat s'agraeix, és molt més proper, però sí que és veritat que clar, veus les cares de la gent, no? No tens els focus a davant i llavors és més complicat en aquest sentit. Des de quan porteu fent aquesta formació en teatre?
Jo porto... Ara farà 4 anys, més o menys. Vaig començar amb teatre musical perquè des de sempre m'ha agradat molt la música i va ser com una manera de vincular els dos mons que m'agradaven i m'apassionaven. I aquest any he començat amb la formació més sèria i a saber que em vull dedicar a això i que realment m'omple.
Jo també vaig començar quan tenia 6 anyets a casals de teatre perquè el meu germà anava a teatre i jo vaig dir, pues jo el mateix que el meu germà. I aquestes coses que passen. Però vaig descobrir que a sobre d'un escenari era una persona totalment diferent i amb molta força, on te perdia les pors i podia ser com realment jo. Llavors, des dels 6 anys fent classes de teatre físic i text i ara hem començat les dues la formació professional a Barcelona.
I què us han dit les vostres famílies? Perquè, clar, no tothom s'ho pren del tot bé, no? Bueno, en el teu cas, potser si el teu germà... Com es diu el teu germà?
Es diu Eric Serrano.
És veritat que ho havies dit abans. Si l'Eric ja havia obert camí, potser era una mica més fàcil, no ho sé. A veure, expliqueu.
Jo realment ho he tingut molt fàcil, perquè al ser la segona, el meu germà m'ha obert totes les portes. Lo dur s'ho va emportar ell. Els meus pares, al principi, els va costar molt que el meu germà volgués entrar en el món artístic i, de fet, no volien. Però ho van haver d'acceptar perquè és que si era o això o no feia res. Llavors ho acceptes. I ara a mi doncs, ha sigut molt fàcil perquè els meus pares estan encantats, ara són els primers que venen a veure's els espectacles, estan superorgullosos. I han passat de veure l'art com una cosa negativa a que sigui un orgull. Sí, sí.
Quina meravella. Explica'ns tu.
Jo realment també ho he tingut bastant fàcil, ja que els meus pares són professors de música i també estan bastant vinculats al món artístic. Llavors mai hi ha hagut aquesta visió negativa sobre la música o el teatre o la dansa. Sempre ha estat molt present a casa meva i des del primer moment em van donar tot el seu suport i em van ajudar molt a tirar endavant amb els meus somnis.
Que bé, me n'alegra molt escoltar això perquè es nota que estem en generacions doncs, que aprecien molt més tot el que és l'art, no? I tot l'enriquiment del món de l'art. Llavors tu també ja ho bevies des de casa, no? Va ser fàcil escollir-ho?
Sí. No va ser gaire fàcil perquè no tenia la pressió de la família, però sí que tenia la meva pròpia pressió de... És un món bastant complicat, has d'estar molt segura de tu mateixa, llavors vaig tenir els meus dubtes, però per sort em vaig envoltar de gent que em va ajudar molt, que està dins del sector, i em van donar forces i llavors ho vaig veure més clar.
Que bé. Tornem al llibre, que ara bé. Quants poemes hi ha en aquest llibre?
Uau, m'acabes de deixar mortíssima.
Perquè... No m'ho puc creure.
No, t'ho pots creure perfectament. No vull mentir, però crec que hi ha uns... no arriba a 40 poemes, 38 poemes.
Bueno, està molt bé.
Està bé.
Poemes llargs, poemes curts, quines mides?
No, jo sempre dic que sóc una mala poeta perquè no sé escriure poemes llargs. Els meus poemes són superescuets i supercurts, però...
Però diuen molt.
Amb molt poc escrit diuen moltes coses i això m'agrada molt.
Això és un art realment amb poques paraules poder fer compungir, no? I poder fer posar la pell de gallina a les persones. Ens vas explicar en la teva presentació que al principi no hi havia apartats en el llibre, no hi havia capítols, no hi havia... Però després sí, què va passar?
Sí, mira, en Ramon, quan li vaig donar les últimes correccions del llibre, em va dir, ostres, Èlia, és un molt bon llibre, però és massa feixuc. O sigui, tot i que els poemes siguin molt curts i n'hi hagi pocs, són molt durs, són molt densos, per tant seria bo posar tres parts en el llibre. I jo vaig pensar, uau, tres parts? I com divideixo jo ara el llibre? O sigui, no hi he pensat, no en tinc ni idea. I vaig recordar, perquè sóc una noia supernerviosa, super... que tot me hierve, vaig recordar que la meva mare sempre em diu, Èlia, respira, compta fins a 10, sisplau. I vaig pensar que respirar era una bona part per donar-los als espectadors i als lectors, i el vaig dividir amb inspirar, retener i exhalar, que són les tres parts del procés de respiració, fent-li honor a la meva mare i a mi una mica, no? Èlia, recorda que has de respirar i has de parar, que va bé.
Respirar, que ens dona vida, al final, i de vegades no ens en recordem de respirar bé, que és tan important, no? I llavors els vas ordenar d'una altra manera quan el vas dividir en aquestes tres parts? Vas haver de fer un nou ordre? Uau, explica.
Sí, vaig haver de fer un nou ordre pensant una mica quins poemes em donaven més la sensació d'agafar aire, quins poemes emocionalment em tancaven i m'oprimien i em feien més mal, no? I quins havia escrit al final del llibre i em deixaven més alliberada i més tranquil·la. I vaig haver de fer un nou ordre així per acabar.
Uau, quina feinada. Com ho vas fer? Vas posar tots els poemes així al terra i els vas anar dividint o ho vas fer de cap? Com va ser aquest procés creatiu també?
Doncs vaig agafar cada poema un per un, me'ls vaig anar llegint i vaig dir aquest aquí, aquest allà i aquest allà. I la primera opció et dic que va ser la correcta, perquè no volia donar-li masses voltes al cap, era com la primera intuïció. Què em fa sentir aquest poema? De què parla aquest poema? Vale, em sento que m'he alliberat, m'he tret un pes de sobre? Cap aquí. Em sento que em fa molt de mal? Va cap allà.
Així distribuïts per les pròpies sensacions, no? També plens de sensacions, de sentiments, d'emocions. Et vull preguntar, com va ser el procés des de que decideixes que vols escriure un llibre fins que l'envies a l'editorial i parles? Com és tot aquest procés? Per si algú, no sé, es vol inspirar i també vol escriure un llibre, doncs quin és el camí?
Clar, jo primer de tot he de recalcar que he tingut moltíssima sort, perquè sempre he tingut en Ramon al meu costat, Edicions Tremendes, sempre m'ho ha posat tot molt fàcil, mai m'ha posat pressa, ni dates límits, sempre he estat super tranquil·la. Però sí que és veritat que quan et diuen d'escriure un llibre, el primer que penses és, vale, sobre què vull escriure, no? I vaig pensar mil temes, no? Mil fils conductors, però cap m'acabava d'omplir, no ho sé, no els trobava sincers. Per tant, vaig pensar, vale, és el teu primer llibre, parla de tu, de que tens 19 anys i del teu recorregut, no? Amb aquests 19 anys, de qui ets. Llavors vaig començar a escriure de les coses que em feien por, de les que m'havien fet mal i de les coses a les quals volia arribar algun dia.
Somnis, esperances i també aquests sentiments i emocions que dèiem que ens deixen marcades, no? Al final. I tu t'animes també a escriure algun llibre? Explica'ns.
Jo, sincerament, escriure no és la meva via
d'expressió,
és més la música o el teatre, però sí que m'agrada molt escriure per buidar-me a mi mateixa, perquè sóc una persona una mica reservada, llavors m'ajuda a escriure per buidar-me. Però no em plantejo escriure mai ni publicar-ho, és més com per mi.
Bueno, un treball d'introspecció també i un exercici d'autoconeixença, no? Clar que sí. Vau fer una cosa molt arriscada en la presentació al Pati de Can Gil, que va ser deixar uns paperets entre el públic perquè la gent fes les preguntes que volgués i contestar-les, o bé contestar-les directament o bé contestar-les amb un poema, que aquí ja, bueno, era com el as bajo la manga, no?, per si acaso. Però és una aposta molt arriscada, perquè et poden preguntar qualsevol cosa.
Sí, sí. O sigui, jo me'n recordo que quan em vaig assentar per escriure el guió de l'espectacle, vaig dir, vale, què fem perquè es noti que és un espectacle molt més íntim? Perquè anteriorment, com he dit abans, havia fet l'altre espectacle i me'n recordo que una de les que va vindre a veure em va dir, quines ganes tinc de venir al pati de Can Gil i veure com parles, com expliques el format més íntim, no? I jo vaig pensar, mare meva, i ara què explico jo, no? Quin poema explico? No en tinc ni idea. Per tant, vaig dir, mira, que em preguntin el que vulguin. O sigui, jo m'arriesgo a contestar el que, sí, el que sigui, el que sigui, però no em feu pensar a mi què he d'explicar, perquè és que no explicaré res, em moro de vergonya. I doncs, juntament també amb la meva mare, vam pensar una dinàmica així una mica més, bueno, diferent, que em preguntessin el que fos i jo respondria. Si no sé respondre, t'ho faig amb un poema.
Que és el teu mitjà, no? Molt bé, molt bé.
A mi, sincerament, em va sorprendre molt quan l'Èlia em va explicar aquesta dinàmica, perquè és una dinàmica bastant arriscada i que et mostres, et despulles, per dir-ho d'alguna manera, davant del públic i t'arrisques a que et preguntin qualsevol cosa.
Clar.
Que tingui a veure amb el llibre, però com ha dit l'Èlia...
No.
O no. Però sí, com ha dit l'Èlia, és un llibre que parla molt d'ella, llavors també dona peu a que li preguntin coses més personals i a mi em va sorprendre, però perquè considero que és d'una valentia molt, molt gran. I això, la dinàmica va ser molt xula, la veritat. Uh-huh. Vam riure molt i va ser molt especial i molt íntim.
Suposo que el públic que ve també és un públic que ja ve a veure un determinat espectacle i que no... imagino, no? Pensem bé que no tindran ni faltes de respecte ni preguntes fora de lloc, no? I suposo que amb això, doncs, també per això es pot jugar d'aquesta manera, no?
Totalment. Jo ja coneixia el pati de Can Gil i els recitals que s'hi feien perquè cada any venia com a públic, no? I sí que és un espai segur amb gent que ve a gaudir de la poesia i res més, no? A fer mal gens. Per tant, em vaig sentir amb el coratge, no? De vinga, va, feu el que vulgueu.
I llavors ens has dit, quan seies a escriure el guió de l'espectacle, cada vegada que tens un espectacle, seus a elaborar aquest guió?
Sí, sí, sóc una noia que m'agrada tenir-ho tot ben apuntadet i faig els meus guions i les meves escaletes i per on entro, per on surto, com... Sí, bàsicament sí que és cert que també improviso molt, no em plantejo gaire el que diré o el que no diré perquè penso que ha de sorgir i en un espectacle de poesia més i més si és íntim, com aquí. Però sí, m'agrada tenir-ho tot ben organitzat. Quin poema va aquí, quin poema va allà, triar-los, assajar... Sí, sí.
I cada espectacle és diferent?
Bueno, bé, a veure... Sí que varia en gran format, petit format, i a vegades hi ha poemes que no estan al llibre, que els he creat nou, que els incloc. Sempre hi ha alguna cosa diferent i alguna sorpresa, perquè perquè el públic que ve sempre, no, tingui, bueno, algun incentiu per continuar venint. Exacte.
Ens anaves a dir alguna cosa?
Sí, volia afegir que compartir escenari amb l'Èlia, que és una persona que s'organitza molt bé els guions i tot això, es fa fàcil treballar així perquè no és un alma libre que ho deixi tot per últim moment, algunes coses que ho deixi tot per últim moment i que vagi fent sobre la marxa. Llavors a tu treballar així, que no és, diguem, que no és el teu projecte, simplement que estàs allà per acompanyar i també per aportar, es fa molt fàcil i ajuda molt.
Que bé, es fa més còmode, no? Perquè sí. Això de les almes llibres està molt bé, però una mica d'organització també és important, eh? No sé si ens voleu afegir alguna coseta més, així per acomiadar l'entrevista.
Jo he de dir que no estava ficada en el món de la poesia fins que vaig conèixer l'Èlia i ha sigut una experiència molt maca poder compartir aquest espai del pati i d'aquest espectacle tan íntim amb ella, perquè és un món que jo no hi havia entrat mai i de cop em vaig veure allà en el pati acompanyant-la amb ella recitant el seu llibre i va ser una experiència molt especial.
i que tant de bo més gent i més gent jove llegeixi poesia, autors i autores vives d'aquest segle, i que vegin que no és avorrida, sinó que és una altra forma d'expressió i és meravellosa. I també, doncs, això, que estem superagraïdes de que ens hagueu fet aquesta entrevista, de que sí, recolzeu el talent jove i que fem coses molt xules.
I tant, em va molt bé això que dius, perquè jo estic farta de dir-los a les meves amigues que m'acompanyin als recitals de poesia, i suposo que s'imaginen aquells recitals de quan et posaven a davant de la pissarra amb les mans a l'esquena i havies de dir un poema de memòria.
Totalment.
Així ben recta.
Sí.
I clar, no és això, no és això. Llavors animem a la gent a que vingui a veure aquests espectacles de gent d'aquí, de gent jove, que ho feu molt bé, que és un espectacle multidisciplinari.
Exacte.
A més a més, i sobretot l'enhorabona i molts d'èxits.
Moltíssimes gràcies per
moltes
tot.
Gràcies.
Gràcies.
Una pregunta, poesia per què? Mira, jo com he explicat abans no sabia que existia la poesia, vull dir, sabia que existien els poetes morts que ens ensenyaven al col·le i que no m'agradaven gens, però sempre des de ben petiteta vaig començar a escriure a cartes a la meva mare quan em portava malament, i allà va començar tota la meva escriptura, no? El que passa és que sóc una dramàtica i m'encanta adornar les coses, i tots els escrits que li feia eren com super macos i super cors, mama, molts adjectius. Llavors vaig trobar la meva forma d'expressar-me en la poesia. De fet, poesia com textos molt curts amb molts adjectius, perquè em semblava la millor forma d'escriure, la forma més sublim, més maca, més en la qual podia adornar més el que sentia i amagar una mica més qui era.
Què és el que et va fer començar a escriure?
Com ho he explicat, vaig començar a escriure per demanar perdó. Encara ho faig.
Segona pregunta. Què sents quan escrius poesia?
Què sento? Jo, és una cosa molt curiosa, jo mai escric algo que em passa en el moment, sóc incapaç, necessito pair-ho i necessito veure-ho amb una certa perspectiva. I quan escric mai dic, vale, vaig a sentar-me a escriure poesia, vaig a fer un poema superguai. No. M'enganxa en moments en el tren, en el lavabo, en el sofà, mirant la tele. És que és igual, ve de cop. Ve de cop i em sento com sola dins d'una bombolla i és que no passa res més. És com si el món es parés. Per mi el món es para i estic jo al meu foli en blanc, perquè m'agrada escriure paper, sobretot, després ja ho passo al mòbil. Jo al foli i no hi ha res més, no escolto res, és com que tot se'n va, el món es para.
Wow. Tercera pregunta, com et veus d'aquí 10 anys?
Ostres! No sé com em veig ni demà. Vale. Com em veig d'aquí 10 anys?
Un moment, que ho gravarem.
Grava, sisplau.
D'aquí 10 anys,
grava, sisplau.
Posarem la data i un recordatori, saps? Que m'alarma.
És veritat. Em veig a Madrid, visquent en un piset al barri de les Letres, esmorzant torrades amb aguacate. No, és veritat. I a nivell professional no ho sé, perquè sóc una persona que, per molt que sembli que aquí estic una mica segura, sóc una persona que no em crec que ara mateix tot el que m'està passant és cert. Ara m'estan passant coses molt bones a tots nivells i no m'ho crec. No sóc capaç d'assimilar-ho. Per tant, no puc imaginar que em passin... No sóc capaç d'imaginar-me treballant d'això, tinguent com superèxit, o recitant en un estadi com Elvira Sastre, en plan en un estadi de futbol, tant de bo. Però tinc, crec, una autoestima una mica baixa i no m'ho acabo de creure. Però anem a ser persones segures i diré que estaré a una sala de teatre enorme recitant davant de molta gent i amb un altre llibre d'edicions tremendes.
On és la cara A?
Oh. Molt bé. Mira, no ho he explicat i crec que és important i vaig explicar-ho. El títol del llibre ve de... Jo, com heu vist, cap dels meus poemes té títol. El primer borrador que li vaig enviar a en Ramon tenia títols, però li vaig dir no. No, perquè no són certs els títols. A mi encasellar les coses en un títol em sembla com que estic enganyant el públic i que la poesia no, per mi no era això. De fet, una poeta d'edicions tremendes un dia va dir que la poesia era com un quadre cubista o del cubisme, que es podia veure com de moltes perspectives, i a mi aquesta referència em va flipar moltíssim. I vaig dir, és que és cert, no? Llavors, si poso un títol, només estic deixant veure el que jo vull que vegin. Per tant, res. I cara A o cara B va sorgir de la conversa amb el meu avi. Ell és un fanàtic de la música i em va explicar que els vinils abans tenien dos cares, la cara A i l'altra la cara B, que la cara A era on hi havia com els super temazos, els que estaven ben gravats i tot, i que la cara B eren, bueno, temes que no s'escoltaven gaire o que eren menys reconeguts i temes així. Per tant, la meva cara A, podríem dir que és el que sol veure la gent de mi a primeres, i la cara B és el que esteu veient potser ara, vosaltres, amb aquestes preguntes.
Mal. No sé si ho diré bé, però somni o son?
Somni o son? I això us ho responc així. No alcanzo a entender la inmensidad de mi lienzo en blanco.
El dia escrius poesia. Ja està.
Sí, és que no us puc dir, a les 7 del matí m'aixeco, em rento els dents i m'assec a escriure poesia, perquè és que us mentiria molt. No sóc així. Jo escric o quan em ve o per pressió. Escric molt bé sota pressió. Tinc un... Mira, Ramon, no t'ho he confessat, vale?
Confessa.
Però me'n recordo un poetry slam quan vaig començar, que no sé si era el d'anglès. Només tenia el poema aquest de temor i em vas dir, s'han de portar dos poemes, i jo, vale, o sigui, ja em portaré. La nit abans vaig escriure el segon i va sortir un poema, mare meva. O sigui que sota pressió escric molt bé, m'agrada molt. Aquests nervis, aquesta adrenalina, és com, buah, és genial.
I gràcies a aquest poema vas guanyar.
I vaig guanyar amb aquest poema, sí.
Ai, vida, després de la muerte.
Cuarto milenio.
Ay, vida después de la muerte. Doncs jo no sé si hi ha vida o no, perquè no ho he pogut comprovar, però sí que estic segura que la gent que se'n va i que no està entre nosaltres ens acompanya i ens envolta i ens dona forces per seguir endavant. Penso que sense els que ens deixen no seríem les persones que som ara. I que sí, per què no, no? Jo crec que sí, que pensem que sí, que es polla després de la nit de la mort, clar que sí. S'ha de pensar que sí.
Bueno, diu, ha estat un plaer, no tinc pregunta, per què serà?
Oh, merci, no? Ui, em poso vermella, jo aquí no sé com gestionar-ho. Merci, suposo. Doncs moltíssimes gràcies. No sé si voleu comentar alguna cosa. ja no hi ha més preguntes, però si se us ha alguna més o alguna petició, doncs endavant.
La meva no ha sortit, eh?
La teva no ha sortit? Ara ja sabré que és teva.
Bueno, te la puc fer, te la puc fer. Vale. Perquè era com un experiment. Era fer, aviam si, com quedaria, o sigui, llegir el primer vers dels 7 primers poemes.
Vale, dels 7 primers poemes.
Sí, aviam si quedaria un poema xulo. Com a experiment, eh?
Anem a provar aquest experiment.
Això els hi passa als meus alumnes, eh?
He de dir que els meus poemes són bastant curts i que hi ha versos que només són una paraula, però cap problema. No enganxa, eh?
Bé, doncs els dos primers versos, vale. No?
Nací sobre la fragilidad del lenguaje. Se estrellaron lágrimas. Me busqué en el silencio y me encontré. La espuma del mar atropelló. Me hallo en un lugar donde sigo sin saber. Y a eso me aferro.
Ya quedó un otro poema aquí.
Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.